bueno, dins d'aquest dilluns, un dilluns marcat per la pluja, les tormentes, i com tots els dilluns, pues, tenim aquí a Débora Fandós d'Arnal Ecologistes en Acció. Bon dia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Molt contenta que plogui.
Però... pues sí, la veritat que sí. Ja, ja era hora, no?, de que caiguera almenys uns litres de pluja i tot no estiga tan sec, no?
Bona falta fa, sí. Qualsevol t'ho dirà.
Bueno, Débora, contamos, què ens portes avui aquí a Cadena Ser Maestrat?
Pues bueno, avui anem a parlar d'un sector de la fauna nostra que és molt desconeguda i que, bueno, avui ja que plou és ideal parlar d'ells, que és el tema dels amfibis. Vale.
Pues la veritat, bueno, ja va haver una notícia fa poc, no, del tema amfibis, però que ara parlarem, però contamos un poquet, no, el territori per aquí, per la comarca del Maestrat i un poc la província de Castelló, que ens podem trobar i sobretot quan importants són, no?
Vale. Mira, els amfibis són un d'aixòs grups de fauna que, pues, com molts altres, que com sobretot la majoria són nocturns i tal, i moltes vegades només els veiem o prop de zones humides o els dies que plou i tal, són com molt desconeguts, però tenim una grandíssima varietat i unes poblacions bastant importants. Vull dir, la majoria de gent se limita als amfibis a lo que coneix de les granotes, no? Lo típic que, a més, és un misteri que, per cert, jo ho he preguntat algunes vegades a experts en herpetos i m'ho diuen, que és un misteri com tu plenes una basseta i al cap de dos dies se te plena granotes. Encara que estigues a 4 o 5 quilòmetres de qualsevol altre punt d'aigua, les granotes apareixen, vull dir...
Màgicament apareixen granotes.
És una cosa espectacular. A vegades te creus aquestes històries que contaven, bueno, que país que són veritat, que plovien granotes i coses així. Això ho he preguntat i és veritat, eh? Poden arribar a ploure granotes menudetes.
Sí. A veure, és veritat perquè s'agafen de l'aigua, no? A mi els núvols agafen
les granotes i els amfibis. Així menudetes i tal, sí que és veritat. Però bueno, a part de les granotes, que són les més conegudes, tenim, per exemple, moltes espècies de gripaus aquí. I aquestes nits que plou és un moment ideal per veure'ls i d'anar conduint en cuidado perquè a vegades... vos ho dic, la zona de soterranyes, per exemple, les nits que plou, pots, en un trosset de camí de 100 metres pots veure mils i mils i mils d'un en concret que es diu gripau corredor, sapo corredor. És un sapet molt menut que viu amagat baix de les pedres, bueno, inclús entre la terra i tal, i que només surt pràcticament les nits que plou, així visible, però a mils. I és un animal que, per un animal tan menudet, és increïble, però pot arribar a fer 10 quilòmetres en una nit. I és un animal que és com un pulgar de gran, vull dir. I a més, és un mega supervivent, el sapo corredor, perquè pot ficar els ous a qualsevol cosa que ens puguem imaginar. O sigui, a una roda de cotxe, a una rodera de cotxes en el fang, que queda ahí un xarco d'aigua, això li serveix a ell per ficar els ous. I són unes larves que es reprodueixen superràpid i és... No sé, és que los tenim associats com a sempre a punts d'aigua i tal, i és tot el contrari, són super resistents a la sequera i poden tirar milles pel mig del sec. Igual este que el sapo partero, que és un altre que tenim per aquí, el sapo comú, que és el grandot, que per cert està en recessió. A nosaltres ja, els companys que tenim que estan interessats en el tema d'amfibis, ja ens diuen que qualsevol observació que fem de sapo comú, que este que se fa més grandot, que té els ulls rojos i tal, n'hi ha que registrar-la perquè cada vegada està més tocat, és més escàs.
Bueno, l'altre dia vam veure una notícia que crec que és important, no? que es va detectar o es va veure que un d'estos amfibis, pues, feia bastants anys que no es veia, i va ser vista aquí a la província de Castelló?
Ai, sí, és, mira, n'hi havia, estem parlant del sapillo pintojo, que moltes gràcies per fer-vos eco d'esta notícia. El sapillo pintojo o granota pintada ibèrica és un animal que, sí, a la vertient cantàbrica està més estès, però aquí pues, a la Comunitat Valenciana pues, n'hi ha quatre taques desconegudes d'esta espècie i tal. I era, hi havia una cita antiga en aquest lloc, que és un parc natural que hi ha aquí a Castelló, que és el Pere de Cabanes, és una zona humida costera, i hi havia una cita d'un estudiós random català que va vindre als anys, al 79, i ell va dir que l'havia vist allí. I de fet va fer un dibuix en llapis de lo que se portava a l'època, va fer un dibuix a tinta, bueno, va ficar-lo...
La foto de l'època.
Exacte. A les seues notes personals, però després va hi haver un munt de gent que ha anat a buscar-lo i no l'ha trobat mai, entonces van dir que aquell tio se va confundir, perquè a més és un... si busqueu la foto en internet, és un animal que se pareix bastant a les granotes. Ha, té així tres ratlles a l'esquena i tal, vull dir, se pareix bastant, entonces diuen, pues el tio se va confundir i ja està. I al 2022 va, i una, bueno, una herpetòloga, a més del territori de Nules, Marta Canós, lo va trobar allí altra vegada. A més, en un aparcament, vull dir, al costat de la civilització, com qui diu. Entonces la gent se va ficar a buscar, los tècnics de conselleria i de les associacions i tal, i me n'han anat sortint més. De fet, jo vaig tindre la sort de poder-la acompanyar un parell de nits a prospectar i efectivament és increïble que és un animal que a més ha sigut tan important pel món herpetològic, perquè ha sigut el descobriment en el tema d'amfibis de, no te diré de la dècada, però pràcticament. I mira, dins d'un parc natural i no l'havia vist ningú en 40 anys. Vegeu lo discrets que poden arribar a ser.
Bueno, aprofitant que estàs aquí i bueno, molta gent pues, a lo millor veu que no és important estos animals per al nostre ecosistema i també per als humans, conta'm un poquet, no? Quina relació tenen en l'ecosistema i quina funció fan. Perdó.
Bueno, pues, com us podeu imaginar, són dels principals depredadors d'insectes aquàtics. Són de los, jo diria que pràcticament, com us podeu imaginar, els mosquits, per exemple, que se crien en zones aquàtiques i tal, en bases, en tois i tal, pues les granotes, per exemple, granotes, gripaus i això, no tenen altra feina que estar menjant mosquits tot el dia. Vull dir, són alguns, en diferència, dels principals controladors de plagues, sobretot d'estos insectes que tenen fases aquàtiques, com poden ser els mosquits, algunes espècies de mosca i tot això. I de fet, n'hi ha que cuidar-los bastant perquè estan en un perill molt greu, i això ho tenia que dir, no sé si era el moment, però ho tinc que comentar. És molt important que quan toquem els amfibis, no, o sigui, si tenim que manipular, per exemple, això és habitual, ara, sobretot en aquestes èpoques, que mos escriu algú de m'ha caigut un sapo a una bassa i no sé què fer i tal. No hi ha que tocar-los mai en les mans, ¿vale? Perquè els amfibis respiren per pulmons, però també tenen una part de respiració per la pell, són supersensibles i els podem passar un munt de malalties i coses, ¿vale? I una d'elles està patint molt, fins ara pareixia que aquí a Espanya no havia arribat, però ja està arribant, és una enfermedad fúngica, uns fongs que se diuen quitidriomicosis, que el que fan és que els, bueno, bàsicament li surt com un fong a la pell i s'acaben morint, ¿vale? I estan molt preocupats els estudiosos d'aquests animals, perquè allà on arriba és una mortalitat quasi del 100%. I moltes vegades lo passen, fins que se van donar compte, els mateixos estudiosos poden estar passant el fong d'un lloc a l'altre, al xafatois i tal. Entonces, és important que quan toquem els amfibis no els toquem en les mans, o que mos les desinfectem antes, o que mos les rentem, o que gastem guants, lo que sigui, però no tocar, no manipular-los en les mans, ¿vale? Que quede clar per si algú m'està escoltant i s'ha trobat la història esta de que té que traure algun sapo d'un pou, o de la séquia, o de la piqueta, o de lo que sigui.
Important aclaració. Bueno, Débora, des de Amnal Ecologistes en Acció sempre ens porteu propostes, ens porteu coses i recomanacions per a la gent que a lo millor pues, se troba un amfibi, se troba un animal d'aquests que estàvem parlant ara. I quina recomanació, sobretot, dones des de Amnal Ecologistes en Acció a la gent que se pot trobar un amfibi i no sap, a lo millor, se pot trobar algun amfibi que no s'havia vist abans fa molt de temps, com va passar, no?
Sí, pues bueno, visto lo visto, sí. Home, totes aquestes coses sempre està bé pues, informar, bueno, si és a nosaltres mateixa o al grup naturalista o científic que tinguin per la zona que les informaran d'això. Però el que sí que se pot... Bueno, lo de trobar molts apuestos raros és molt habitual, ¿vale? Per exemple, nosaltres una cosa que fem és reconstruir murs de pedra en sec o de la gent que ens diu que els ajudem o el que sigui, i a vegades quan tu desmuntes un muro, allí al mig de les pedres, al sec, te'ls trobes. Vull dir, és el seu hàbitat natural. És el que dic, es tenim tan associat a amfibis, zones aquàtiques, que no ens podem imaginar a vegades que... O gent que em diu que està llaurant el camp que fa a lo millor dos anys que no l'ha llaurat i quan fica l'aixa li surt un sapo. Vull dir, és normal això. Ells s'enterren en les pedres, en l'arena i aquestes coses, ¿vale? Lo millor és deixar-los al seu aire. ¿Vale? Si, òbviament, l'estàs veient que per algun efecte que has fet l'has tret a ple sol, pues fica'l en un hueco de pedres o algo així, això sí. No dins de l'aigua, no ens fa falta. Simplement en una zona a la sombra, en una paret de pedra o el que sigui, allí en un hueco, i ja quan arribi la nit ell mateix farà la seva vida. I el que sí que és important, i més ben com va la tendència aquesta de que cada vegada n'hi ha més sequera, de que un dia de pluja com este és una cosa ja, comença a ser excepcional, mantenir punts d'aigua. No, sempre se diu mantenir punts d'aigua pels mamífers, pels aus, però pels amfibis també. Vull dir, a les quatre piletes que tenim nosaltres allí al mig del secarral, hem vist sapos dins. El millor que estava menjant-se i ja s'ha entrat dins de la pileta per refrescar-se. Vull dir, i perquè puguen reproduir-se, mantenir llagonetes, això és una cosa que estic veient que molts de col·les, per exemple, ho estan fent últimament. A quasi tots els col·les que anem a fer activitats, la moda ara, molt ben recibida, és fer-se una llagoneta. I tots me comenten el mateix. La fiques i al cap de dos dies s'ha tornat de granotes i no saps com, ¿vale? Una llacuneta, no cal que sigui molt gran, una cosa de 50 centímetres, però que tingui aigua permanentment, ja és suficient perquè tots aquests animals, que encara que viuen al sec, necessiten els punts d'aigua per reproduir-se, ¿vale? I així, ahí està la importància.
Fa un temps, bueno, venien per aquí gent que van fer una campanya sobre el tema de mosquits, i bueno, ara hi ha una campanya el tema de mosquits i també parlen d'aquests punts d'aigua, no? Com fer per a que aquests punts d'aigua que se fiquen no reproduïsquen estos mosquits, no? Perquè és important que hi haguin punts d'aigua, però també és important que els punts d'aigua suposo que es manegen per a que no es generen mosquits, no?
Home, sí, això sí que és veritat. Se poden arribar a secar fora, per exemple, fora d'època de... Si veus que no hi ha ous d'amfibis, per exemple, no està mal secar-la de vegada en quant. De totes maneres, també tenim que entendre una cosa. La desaparició dels mosquits en general, radical, tampoc és una bona idea. Vull dir, me vull referir, si hi ha una bassa i està plena de granotes, segurament ja estan controlant la població de mosquits. Però vull dir, la gent diuen, ai, els mosquits eliminats tots, seria una catàstrofe ecològica. Vull dir, el mosquit, igual que les mosques, igual que tots aquests insectes que ens molesten tant, òbviament, quan estan en números exacerbats, n'hi ha que fer alguna cosa. Però vull dir, que estiguen en una població encara que sigui reduïda, és la base de l'ecosistema, són la base de quasi tota la fauna que tenim a la vora. Entonces, tampoc tenim que abogar per la desaparició total de tots els insectes que ens molesten. De fet, jo estic segura de que sí que segurament al costat de les bassetes que estem comentant deuen hi haver mosquits, però si hi ha una bona població d'amfibis segurament estan controlats i no estan en un número que arriben a ser considerat plaga, saps? És la meva opinió, vull dir.
Sí, no, i de fet, ja vaig veure treure una notícia que no va ser a Espanya, sinó a un lloc fora d'Espanya, estaven alliberant mosquits per a... Realment no sé per a què era, però crec que era per a repoblar una zona que no hi havia mosquits i estaven repoblant una zona, no? Que al final se fa campanya i se fa tant ressò de que els mosquits són dolents, que les mosques també són dolentes, però també és dolent exterminar-les totes, no?
Claro, és que és això, està clar que jo ho entenc, que sobretot al costat de zones humides i tal, pot arribar a ser agobiant, que no pots sortir a fer-te un cafè per la tarda perquè se te mengen els mosquits, està clar, però no tenim que perdre de vista que aquests animals tenen una funció també, encara que sigui com, vos ho dic molt en sèrio, en les zones humides, mosquits i similars, uns altres que es diuen quironòmits, que són els mosquits d'eixam, uns mosquits que no piquen, però que fan així com uns núvols, que la gent s'assusta a vegades, diu, mare meva, si això me cau damunt, això no piquen, ¿vale? Però tot això no podem tampoc abogar per l'eliminació total de tots aquests animals, perquè en sèrio seria una catàstrofe ecològica. O sigui, no vos podeu imaginar quan dibuixes les xarxes tròfiques al col·le, vull dir, això és la base de tot. Hi ha, directa o indirectament, pràcticament tota la fauna silvestre s'alimenta de mosquits, mosques, tot això, vull dir, tenen que estar... Sí, és una cosa que arriba a ser un problema de salut pública, òbviament se té que fer alguna cosa per controlar-ho. Com? Ja és un altre tema d'estudi, això, però algo, sí, però eliminació total no és bona idea, això la gent ho té que entendre.
Sí, al final els extrems, com sempre dic, no són bons, no? I sobretot en el medi ambient i la naturalesa ho se veu, no? Els extrems no són bons. Exterminar una espècie no és bona tant ni exterminar-la ni que hi hagi sobrepoblament.
Així és, i bueno, hi ha maneres no lesives, per exemple, ara quan has dit tu lo de soltar mosquits, mira, això ho buscaré, no desconeixia esta notícia, però, per exemple, hi ha zones d'Espanya que el que estan fent és soltar mosquits infèrtils, vull dir, és una manera no tòxica, no se tira cap producte, simplement el que fan és alliberar-se mosques o mosquits infèrtils, i això el que fa és que, bueno, de manera natural la població va baixant simplement perquè els mosquits salvatges, diguéssim, intenten reproduir-se en estos infèrtils i al final, pues, en qüestió de setmanes, la població va baixant i, bueno, és una manera, pues, això, menys tòxica per la fauna, menys agressiva per les persones i més sana per tothom.
Pues, Débora, la veritat que portes temes molt, molt interessants i bueno, també m'agradaria, ja que aprofitem i avui ha plogut, que és un dia per celebrar, avui és un dia per celebrar, conta'm-nos també un poquet, no, com afecta tot el tema de no ploure als amfibis, ja que estem parlant dels amfibis, tornem al tema, com afecta per a aquests animals que realment tardo tant en ploure, no? Perquè ells necessiten l'aigua, no?
Claro, és el que estem dient. Són molt més resistents, inclús les granotes, que són les que sempre bevem en l'aigua, necessiten... poden sobreviure, diguéssim, en el sec, inclús poden passar mesos, alguns inclús anys, però sí que per fer el seu cicle de vida, la seva reproducció, sí o sí necessiten aigua. I efectivament, està dient la gent, ai, però no plou i els amfibis igual surten, i és el que diem, les 4 anys que plou, se te plena. I vull dir, s'estan reproduint, però claro, si plou només 3 o 4 vegades en tota la primavera, tenen que aprofitar una finestra de temps molt menuda per poder fer tot aquest cicle. I moltes postes se perden, perquè claro, si en les primaveres d'antes es començava a ploure, els amfibis sortien, ficaven els ous, com continuava plovent tota la primavera, ells tenien la tranquil·litat de que donaria temps a que aquest toll o eixa cubeta o el que sigues se mantingués inundada durant tot el temps que tarda des de que fiquen els ous fins que surten els juvenils dels gripaus o de les granotes. Ara ja no, perquè plou, se fa un toll i al cap de 3 dies s'ha secat. Entonces, moltes d'aixes postes s'acaben perdent. Per tant, és lo normal seria, i el que s'està observant és que a la nostra zona, en aquestes pluges tan escasses i tan irregulars, és que les poblacions d'amfibis aniran a menys. Per això, simplement, perquè ells no quan no calculen, vale, jo surto, però sé que ells, en quan hi ha un poquet d'aigua, fan el seu cicle i fiquen els ous, sense pensar si això tirarà o no. Ells tenen aquesta resposta instintiva de ficar els ous, entonces els fiquen i ells no saben que realment això no donarà temps a sortir perquè se secarà l'ecosistema eixe antes de que puguen sortir els juvenils.
Bueno, ja que estem parlant d'aigua, no? I l'altre dia vaig veure per les xarxes socials un restaurant, que vaig anombrar, que és l'Antic Molí, de la Sénia, per ahir. Vale? Van anar a fer una visita al Pantadull de Cona i bueno, les vistes que hi ha ara mateix allí impressionen molt, no? Perquè se veu com si fora la terra... dic jo sempre d'Àfrica, no? Quan se seca tant, sí. Se quarteja el sol i vaig veure, no?, que impressiona, perquè des d'Amnal Ecologistes en Acció se preveu que este pantà torni algun dia a estar no al 100%, però almenys al 95, al 90%, perquè claro, ahí viuen molts d'animals, hi ha molts d'ecosistemes, hi ha també on hi havia, no?, amfibis, i crec que això està afectant molt greument, no?, a tot l'ecosistema del pantà.
Yes, jo també vaig estar fa poc a una boda i la veritat és que era una imatge desoladora, el que dius tu. Sí, el pantà de Cona, en si, el pantà no és especialment ric en fauna, però tot el que és la part del riu que va dalt, i bueno, el mateix pantà el que fa és crear un ecosistema humit a la vora, saps? I així és, a veure, és, tot el que te digui serà especulacions, perquè tots mos ho diuen que és imprevisible el que pot passar. També és veritat que, per exemple, a la part de Catalunya ara, que estaven en sequera extrema, hi havia pantans que estaven buits, i ha plogut 2 setmanes de manera intensa, torrencial, que a vegades tampoc és bo, i s'han tornat a recuperar. És imprevisible, però evidentment això de que vagi baixant al 0, pujant al 100 per unes torrencials, baixant al 0, pujant al 100, no pot ser, no pot hi haver ecosistema que aguanti això, i més els nostres. Vull dir, los de les zones costeres estan més habituats a aquestes barrancades, diguéssim, a que hi haguen aluvions d'aigua durant 3 dies i després sequera durant 6 mesos, però claro, la zona del pantano, d'aixes zones fluvials que hi ha allí dalt, són, en teoria, són més estables, entonces evidentment tenen que hi haver conseqüències, però saber-ho és, com tot, ja s'estan donant compte de que cada vegada preveure-ho és més complicat i potser ahí està el gran perill.
Sí, ahí està el gran perill, sobretot no parlant només dels animals ni dels ecosistemes, sinó també de nosaltres, no? Al final necessitem tots l'aigua per viure, i crec que, bueno, ara, sobretot ara a l'estiu, no? El tema de plenar piscines i tots aquests temes, crec que hauríem de ser més conscients, no? Perquè al final pots plenar una piscina, però si hi ha 60, 70 persones o les que siguin plenant una piscina al mateix temps, pues, això afecta, no?
Claro. Està clar que és estiu i tots volem, i el turisme i no sé quantos, però sí que veient com està el tema, i més anys que, bueno, de fet, la nostra demarcació, la que depèn precisament del Pantà d'Ull de Conà, estem en risc per sequera. No hi ha hagut mesures taxatives com va ser a Catalunya, que sí que van prohibir certes coses, però aquí ja ens estan dient, ojo, ja se li veuen les orelles al lobo, saps? Entonces, jo crec que, per exemple, se tindria que començar per, a lo millor, una piscina comunitària d'una urbanització, bueno, però això que cada caseta té la seva piscina, ens ho tindríem que començar a plantejar, per favor. Vull dir, n'hi ha que buscar maneres, però que és el mateix que passa en el transport públic. No és el mateix que cada un agafa el seu cotxe com a que vagis en un autobús de 80 persones. Pues el cas de les piscines tindria que ser el mateix. No fa el mateix impacte una piscina on s'estan banyant 200 persones que cada una de les 200 persones tingui una piscina. Vull dir, és sentit comú. I se tindria que començar a fer per aquestes coses que no delimiten el 100% la vida de les persones, però petites coses en la direcció que toca, no? Que mínim.
Sí, de fet, hi ha pobles del Maestrat que ja estan abastint-se en cubes.
Ares, per exemple.
N'hi ha diversos. Crec que Canet també. N'hi ha diversos que s'estan abastint en cubes, i de fet, bueno, la Diputació ha tret una línia de subvencions i tal, però crec que arribar fins a aquest punt és alarmant, no? Perquè al final que tot un poble o tota una ciutat se tinga que abastir per una cuba, el dia que no tinguem aquesta cuba, què fem?
Claro, està clar que, a més, és una cosa complicada de gestionar, perquè, bueno, pareix que la tendència va acabar ahir. Hi haurà que buscar noves mesures d'estalvi. És que no hi ha més que estalvi. És el que tu dius, lo de les cubes pot funcionar un parell d'anys, però dependre sempre d'així, al final que acabarà en l'abandonament del poble. Vull dir, quan això és un parche que pot durar, pues, això, una temporada. Però al final que acabarà passant en això. Si no se gestiona millor, pues que s'acabaran abandonant els pobles. No estem parlant de ja, però 10, 20, 30 anys, quan se pot aguantar aquesta situació de tindre que portar aigua artificialment per les coses més bàsiques. Ja no estem parlant de plenar piscines, sinó de les coses més bàsiques, veure, regar les quatre plantes que tingues. Vull dir, hi ha que plantejar-se moltes coses en el tema de l'aigua, i m'alegra molt que hagi reconduït el tema que va aquí, perquè tenim que ser molt conscients del problema que tenim, i que pareix que cada vegada va més, a pesar de que avui estigui plovent.
Pues Débora, de veritat, gràcies per vindre totes les setmanes, portar-nos temes molt interessants, i bueno, esperem que estigues molt de temps aquí portant-nos temes, hi ha voltes que portes temes, pues, que són més directes, altres com el dia d'avui, que és un tema un poquet més tranquil·let, important també, però bueno, ens veiem la pròxima setmana en un programa més d'Amnal Ecologistes en Acció.
Aquí estarem.
Moltes gràcies, Débora.